Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La setmana que comença serà, de nou, una setmana històrica i, segons com vagi la cosa, fatídica per alguns i alleujada pels altres. Però serà convulsa per tots i d'això en podem estar tots plegats bastant segurs. Per tant, a l'hora de triar tema per escriure aquesta portada, he decidit fer-la en positiu a partir de les sensacions que vam viure dissabte a Ràdio Capital amb en Mael Sanko, començant per l'emoció de tornar a l'estudi del Cercle Mercantil. Els que ens escolteu, no li doneu cap transcendència i és normal, però per entendre-ho us heu de ficar en la pell d'un grup de gent, els que fem Ràdio Capital, que per muntar aquell espai ens van passar dies treballant en la idea i més dies netejant l'espai, muntant-lo i fent-lo bonic i fent-lo acollidor. I per això, acabat l'estiu i després de dies aturat, ens va emocionar tornar-hi per fer una última entrevista que, a més, va ser coral, amb en Martí, en David, en Dani, jo mateix i la resta que no hi van venir, però que també hi havia allà una mica d'ells. Per tant, emotiu comiat del Mercantil. I bon comiat, amb una conversa amb un artista que accedeix a fer una entrevista amb nosaltres, a cantar en directe, que vingui públic a l'estudi i a tractar-nos amb molta amabilitat. En Sanko ens va regalar una estona del seu coneixement i del seu talent amb el que a la nit va desbordar el Teatre Municipal de Palafrugell. No només va ser un encert programar-lo, sinó que va ser un gran descobriment per molta gent que anava allà una mica per inèrcia. Personalment, admeto que sóc poc mitòman, però quan el veig a ell em surt la vena grupi. No només pel talent que té i el que transmet a l'escenari, sinó per la facilitat amb la que s'acosta a xerrar amb tothom immediatament després del concert, per la disposició absoluta que té a fer el que sigui i pel respecte que transmet per la gent, els mitjans i els pobles o ciutats per on passa. La música soul no té a l'estat espanyol la millor acollida, però en Sanko es fa mereixedor de reconeixement per allà on passa i, ja que va venir a l'Empordà, des d'aquí li agraïm tot el que ens ha portat a la gent que l'admirem. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Doncs som-hi, comencem. I com cada dia, comencem fent un repàs a la previsió del temps, Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. Comencem setmana amb temps força tranquil, en conjunt assolellat i només trencat pels núvols baixos de primera hora del matí. Les temperatures es mouren entre els 25 graus de màxima i els 10 de mínima. I demà dimarts, dia força similar al d'avui, però de cara a dimecres esperem més nuvolositat i algun ruixat feble.
Gràcies, Martí. Anem als titulars. Resum de les notícies més destacades que us explicarem avui amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Castell Platja d'Aro homenatge a Lluís Companys. La plaça que porta el seu nom ha estat aquest diumenge el punt neuràlgic del record al president de la Generalitat Republicana. Cants corals, parlaments de responsables polítics i ofrena floral, amb el final, amb el cant dels segadors, han configurat l'acte d'homenatge.
Apareixen pintades al cotxe de l'alcalde de Vall-llobrega. El missatge deia: la traïció es paga. El batlle Rufino Guirado va cedir la biblioteca municipal pel referèndum de l'1 d'octubre.
Mor un veí de Torroella en un accident de trànsit. El sinistre ha passat aquest diumenge a la C31, a Ventalló. Una furgoneta i un cotxe han xocat frontalment. El conductor del turisme, un home de 28 anys, veí de Torroella, ha mort.
Els veïns de Pals ja tenen la llista definitiva dels projectes finalistes pels primers pressupostos participatius. De les 77 propostes que va rebre l'Ajuntament, els veïns majors de 16 anys podran votar per triar entre les 15 seleccionades.
Urbanitzen un dels últims trams de la banda de mar de l'Avinguda Catalunya de Sant Antoni de Calonge, un dels darrers que queden pendents a la zona. Els treballs han d'estar enllestits a finals d'any. Es farà una vorera de 6 metres, es pavimentarà tot el tram i s'instal·larà arbrat i un carril bici.
Comença la renovació de l'enllumenat al voltant de l'escola Badruna de Palamós. Els treballs, licitats per poc més de 54.000 euros, permetran substituir els vells fanals amb bombetes de vapor de mercuri per 37 noves lluminàries tipus LED. Són més eficients i permetran reduir la factura de la llum.
Acaben les obres de substitució de la canonada d'aigua al carrer Garrigues de la urbanització Mas Ambrós, a Calonge. Els treballs han tingut un cost d'uns 26.000 euros. La canonada vella estava molt deteriorada i patia avaries sovint.
I avui ens aturarem en descobrir una mica més sobre el que hi havia darrere les famoses antenes de Ràdio Liberty a Pals. I per això parlarem, entrevistarem la catedràtica Rosa Cal, David Perrenyó.
Rosa Cal acaba de treure el seu llibre titulat Ràdio Liberty, la CIA en la playa de Pals. Aquesta investigadora se centra en les relacions entre l'agència d'espionatge nord-americana i el règim de Franco.
Doncs tot això i molt més us ho anirem explicant des d'ara i fins que siguin les 9. I, com sempre, comencem, entrem en matèria. Dani Cortés, bon dia. Sembla que tenim el micròfon tancat. Aviam, ara sí. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Dèiem, ple històric segons els organitzadors a l'acte de Castell-Platja d'Aro en homenatge a Lluís Companys. Com a molts municipis de Catalunya i com s'ha fet durant molts anys, es va celebrar un acte en record del president de la Generalitat Republicana, Dani.
Aquest any les declaracions de Pablo Casado, portaveu del Partit Popular, han fet que els actes d'homenatge arreu del país hagin tingut un significat especial. L'acte de Platja d'Aro l'ha organitzat el grup municipal d'Esquerra Republicana i han participat 200 persones. La seva líder, Estel Rodríguez, explica a Ràdio Capital els motius pels quals aquest any el tradicional acte ha estat important.
Bé, doncs sembla que no podem tenir accés a aquestes declaracions. Seguim, Dani.
A l'acte hi ha participat l'escriptora Assumpta Montellà, els membres d'Esquerra a Platja d'Aro, hi ha hagut cants corals i una ofrena floral. Al final s'han cantat els segadors.
I en un altre ordre de coses, l'alcalde de Vall-llobrega, Rufino Guirado, s'ha trobat aquest cap de setmana el seu cotxe ple de pintades. Les pintades eren amenaces després de permetre la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. El missatge, escrit en pintura gris, deia que la traïció es paga, Gerard Tascaig.
Hola, bon dia. Guirado ha dit que no té ni idea de qui pot ser el responsable. L'alcalde, durant el referèndum de l'1 d'octubre, va cedir la biblioteca municipal, on normalment es vota. Aquest cap de setmana, l'alcalde ja va presentar una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. També es va mostrar disgustat perquè reconeix haver-ho passat malament quan va veure les amenaces.
Mira, ho vaig fer una mica malament, però ara ja m'ha passat perquè he tingut el recolzament de tot el meu poble. Vull dir que això no és pagat. Vull dir, m'ha costat molt treure la pintura, però quan he rebut el recolzament de tot el meu municipi, vull dir, mira, no m'ha agradat el que m'han fet, però estic content perquè el recolzament que heu tingut entre ahir a tarda i avui, vull dir, això no és pagat en res.
A més de les pintades al seu cotxe, també n'han aparegut en una paret a l'entrada al municipi on es demana l'aplicació de l'article 155 i es titlla de traïdor l'alcalde. El batlle diu que ja ha netejat les pintades i espera oblidar el més aviat possible aquest incident.
Les 8 del matí, 8 minuts. El president Puigdemont recorda l'expresident Lluís Companys i acusa el PP de continuar banalitzant el crim. A l'acte també ha defensat l'escola catalana davant les calúmnies dels dirigents populars al Balejide.
Puigdemont ha fet l'ofrena floral a la tomba de Companys en el 77è aniversari del seu afusellament. Allà ha garantit el seu compromís amb la pau, el civisme, la serenor, la fermesa i la democràcia com a inspiradors de les decisions que ha de prendre. Ha lamentat també que el partit que governa Espanya continua banalitzant el crim i tria com a socis de manifestació els qui alcen el braç feixista amb total impunitat. D'altra banda, ha reivindicat que contra la indignitat d'aquells que calumnien contra l'escola catalana cal defensar la dignitat dels mestres.
Les 8 del matí, 9 minuts. I el govern proposa incentius fiscals per atraure empreses en una Catalunya independent i abaixar els preus de l'energia. El Departament d'Economia argumenta que gaudiran d'un marc normatiu millor i preveu la creació d'un mercat alternatiu borsari, Alba.
Segons el document del Departament d'Economia, una Catalunya independent tindria un marc fiscal més favorable a l'economia productiva, que ha de permetre l'estímul de noves inversions, la creació d'ocupació i la dinamització del dens teixit de microempreses i pimes. El govern també preveu que si el mercat energètic català deixés de dependre de l'espanyol, podria baixar els preus de l'energia tant per als consumidors domèstics com per a les pimes, ja que deixaria d'estar condicionada per l'oligopoli que domina el mercat espanyol i del cost d'amortització de les grans inversions sobredimensionades.
I a aquesta hora del matí... estem en disposició d'oferir-vos, ja coneixem quin serà el contingut, quin és el contingut de la carta que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, enviarà al seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy, Dani Cortés.
Sí, hi ha diversos titulars en aquesta carta. El primer, podem dir que no respon al que li demanava el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, li deia que digués si havia declarat o no la independència. No diu si ho va fer ni si no ho va fer, per tant, això se suposa que és una via per aplicar l'article 155. Puigdemont el que fa és fer un repàs dels problemes que creu que ara mateix hi ha a Catalunya, explica, fa referència a la violència policial, fa referència a la falta de diàleg, a la voluntat del govern espanyol d'aplicar l'article 155 i també explica que enmig d'una violència policial van votar 2 milions de persones l'1 d'octubre i que això dona un mandat democràtic per declarar la independència. Però diu que això s'ha de fer per la via del diàleg i demana parlar amb Mariano Rajoy. I per això li emplaça durant els propers 2 mesos, això és important, durant els propers 2 mesos, a explorar les vies de diàleg i a intentar que les propostes de mediació d'institucions i personalitats internacionals espanyoles i catalanes es puguin obrir camí. I a tot això li trasllada 2 peticions. La primera, que es reverteixi la repressió contra el poble i el govern català. Parla de la citació a l'Audiència Nacional dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana i del major dels Mossos Trapero. I també demana que s'aturi la vulneració de drets fonamentals com la intervenció i congelació de comptes bancaris o la violació del secret postal, la censura a internet o la brutal violència policial. I li demana reunir-se amb Mariano Rajoy el més aviat possible per intentar, diu, acaba la carta, resoldre el problema amb bona voluntat, reconeixent el problema, mirant-lo de cara, perquè diu que està segur que podrà trobar el camí de la solució.
És a dir, Dani, si fa no fa, el president li ha vingut a dir el que ja va dir en el dimarts passat al Parlament de Catalunya, afegint-hi aquest període de 2 mesos de negociació i demanant-li una entrevista, que serien una mica les 2 novetats, no? Dani? Perdut en Dani, el tenim aquí. Acabem d'actualitzar el contingut. És gairebé 9:15, falten 2 minuts per arribar-hi. I en tot plegat hi posem una mica més de context a partir de l'opinió d'algunes de les veus que formen part de l'equip d'opinadors d'aquest programa. Avui una de les veus díscoles amb tot el procés i amb el procés d'independència del país, la de la Rosa Regàs, que hi posa aquest comentari des del seu punt de vista.
Escric aquestes ratlles el dijous 12, quan tot fa pensar que no hi ha ningú encara capaç d'endevinar què pot passar ara o d'aquí una estona. Tot i així, voldria donar la meva opinió sobre el darrer discurs del president Puigdemont, un exemple, al meu entendre, de contenció, cura, coratge i intel·ligència. Mai no he amagat la meva ideologia, no sóc independentista, no almenys de la mà dels que avui la lideren ni de la forma que ho han fet. I per això mateix tampoc he estat mai partidari del president ni de la seva forma de plantejar i de defensar la República Catalana. Però el dimarts 10 vaig veure que sabia estructurar un discurs ben complicat, una difícil decisió presa sense deixar-se caure en la derrota i jugar totes les cartes per escapollir-se de les infinites amenaces que pretenien no convèncer-lo, sinó aixafar-lo. El president no va declarar la independència, Ningú no pot fer més, només ho pot fer el Parlament. Ell es va limitar a donar-la per declarada citant els termes de la llei de transitorietat. És així com hem assistit a la vergonya d'escoltar que el president del govern d'Espanya no havia acabat d'entendre el text que entendria qualsevol persona entesa en política i que no estés encegada pel que hauria volgut escoltar. Per altra banda, posposar aquest reconeixement públic li permetia acceptar totes les veus dels catalans no independentistes que li demanaven arreglar la situació mitjançant el diàleg. Sí, ja sé que en el torn de respostes, PP i Ciutadans, que ja tenien el discurs escrit en l'ànima des de feia anys, van repetir-lo sense ni respondre al president, cosa que no va fer Miquel Iceta, més experimentat i educat que ells, en un discurs que després de les arrimades sonaven a música gairebé celestial. Reaccions en contra, totes. La CUP, gent de CiU, o sigui com sigui que es diguin ara, i també els d'Esquerra Republicana, entre molts d'altres. La pitjor, de totes maneres, el sinistre programa de TV3 fent conya amb els interviuats sobre els pocs minuts que havia durat la República Catalana. Sordi i indigna. A mi ara el que m'agradaria és que fos, en aquests pocs minuts que ens queden, Puigdemont el qui convoqués eleccions. Només perquè no quedés en mans del famós article 155, com demana cada 5 minuts l'inefable Albert Rivera. D'aquí unes hores o d'aquí uns minuts ho sabrem. Mentrestant, que els déus en siguin propicis.
Doncs, si més no, ja sabem quina és la posició del president català, que, com us hem explicat fa un moment, ni sí ni no, ni tot el contrari, ni confirma ni desmenteix si ha proclamat la independència, per una banda, i aporta aquestes dues novetats. Primer, que dona un termini de 2 mesos per obrir-se al diàleg, i en segon lloc demana també una entrevista, una reunió amb el president Mariano Rajoy. Tindrem temps d'anar-ho analitzant. De moment, aquest comentari, com sempre, si voleu, si us ve de gust, el podeu escoltar sempre que vulgueu a través del nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ara passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. De seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I al supermatí obrim el capítol de successos. Perquè a la carretera hi hem de lamentar un accident mortal d'aquest cap de setmana. Aquest diumenge al matí ha mort un veí de Torroella de Montgrí a la C31 a Ventalló. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís pocs minuts després de les 7 del matí, David Perrenyó.
Han xocat frontalment una furgoneta i un cotxe. Les causes encara s'estan investigant. A conseqüència del xoc ha mort el conductor i l'únic ocupant del turisme, un home de 28 anys, nacionalitat marroquina i veí de Torroella de Montgrí. Els 3 ocupants de la furgoneta han quedat ferits i 2 d'ells han hagut de ser traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La C31 ha estat tallada a Ventalló en els 2 sentits durant 2 hores. Arran de l'accident s'han activat 6 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers i 4 ambulàncies.
Gràcies, David. I obrim capítol d'obres. I l'obrim a Calonja perquè ja han començat les obres d'urbanització d'un tram de l'eix neuràlgic de Sant Antoni. És el tram situat al costat mar de l'Avinguda Catalunya entre els carrers Joan Capri i Joaquín Ruiz Jiménez. Les obres estan previstes que estiguin enllestides abans que no s'acabi l'any, David.
Permetran crear una vorera de 6 metres d'amplada en aquest punt i d'aquesta manera volen donar continuïtat a la vorera de la banda del mar de l'Avinguda Catalunya. És un dels últims trams que quedaven de la banda mar d'aquesta avinguda de Sant Antoni per urbanitzar. Durant les obres també pavimentaran el tram i instal·laran una filera per arbrat i un carril bici.
I no marxem d'aquest poble del centre de la comarca. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Perquè s'acaben també les obres del carrer Garrigues de Calonja.
El cost total ronda els 26.400 euros i han estat finançades per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i estan emmarcades en els treballs de conservació i manteniment de la xarxa de distribució d'aigua del municipi. D'aquesta manera s'han substituït una canonada que estava en estat de deteriorament i amb nombroses avaries.
I encara en termes d'inversions, us expliquem quines són les propostes finalistes dels pressupostos participatius de Pals, Eugènia.
Sí, aquestes 15 propostes d'actuació o projectes han estat triades d'entre les 77 que va rebre el consistori i les que han estat descartades és perquè o bé superaven la partida de 75.000 euros o bé no respectaven el marc jurídic vigent, no eren viables o feien referència a àmbits de competència municipal. Entre les actuacions finalistes n'hi ha de relacionades amb els àmbits de via pública, equipaments municipals, educació, mobilitat, oci infantil, gestió patrimonial o esports. Cada ciutadà i ciutadana podrà escollir fins un màxim de 3 propostes i el vot es podrà emetre presencialment o de manera telemàtica pel web decidimpals.cat. Els projectes guanyadors seran executats al llarg de l'any 2018.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Són les 8 del matí i 21 minuts. Rosa Cal, buenos días.
Buenos días.
Rosa Cal és la professora i investigadora de Ferrol, que acaba de presentar un llibre sobre les entranyes de Radio Liberty. El llibre parla de la relació de favors entre la CIA i el règim de Franco. El llibre, per cert, es titula Radio Liberty, la CIA en la playa de Pals. Y a esta hora de la mañana, señora Cal, yo le pregunto, ¿de dónde saca la idea para hacer este libro?
Bueno, vamos a ver. Yo fui profesora de periodismo en la Complutense. Y claro, todo lo relacionado con los medios siempre me cautivó. Entonces, en cuanto descubrí por casualidad que había existido una radio montada por los Estados Unidos, que ya me pregunté enseguida, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cómo funcionaba? Claro, pero eso necesitaba mucho tiempo. Entonces, hasta que me jubilé, no pude atacar ya la investigación en serio y ya construir pues o reconstruir la historia de la radio, que no es completa, porque fue inmensa, no es completa, pero deja indicios para poder seguir completándose.
Señora Cal, en su libro da a entender que detrás de Radio Liberty, que era un aparato de propaganda para lanzar sus emisiones al bloque del Talón de Acero, en el libro da a entender que hay mucha más cosa detrás y sobre todo apunta a la relación de la CIA con Franco.
Bueno, vamos a ver. El tema todavía es secreto hoy en España. Uh-huh. ¿Por qué no podemos acceder a esos archivos? Porque yo no creo que se hayan destruido. Entonces, a mí ya me llama la atención de que no me dejen ver esa documentación o que digan que no existe. ¿Cómo lo resolví yo esto? Pues con un familiar que me ayuda a buscarlo por internet y lo encontramos en el archivo Truman, uh-huh. una parte. Después el Wilson Center y muchísimo más, ¿no?
¿Y qué fue lo que se encontró, lo más destacado?
Bueno, pues lo que nosotros... Yo buscaba el decreto reservado que se había firmado en 1957. Eso es lo que me interesaba. Y a partir de ahí, pues esa es la base, ¿no? Creí que era muy interesante, pero es que el decreto consta de 3 artículos nada más y prácticamente no cuenta nada. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un modelo de comunicación de las dictaduras. No se explica nada, no se lleva a cortes, porque las cortes prácticamente no tienen un valor. Uh-huh. Se resuelve entre un grupo. Y después que yo pensaba que estaba la CIA ahí, bueno... Ahora ya nadie lo niega. Ellos lo negaron siempre hasta el año 70, hasta el año 70-71. Claro. Pero ahora ya no se puede negar, indudablemente, que no. Mire, fue un proyecto inmenso, ¿eh? No se puede comparar ni con la Pirenaica, que eso fue un ensayo prácticamente de broma, comparándolo con lo de ellos, con lo que hicieron los Estados Unidos, ¿eh? Uh-huh. Ni siquiera con la BBC ni con Radio París. O sea, ellos montaron toda una estructura, pero muy sólida y muy bien. Ellos tenían un comité, tenían un centro político, estaba la CIA, que era lo más importante, y tenían una financiación en la espalda tremenda a través de la CIA. Entonces, ¿a qué se dedicaban cada uno? El comité era como el ejecutivo. El centro político, una serie de organizaciones, desde Londres, París, Alemania, para recoger a los emigrantes que venían de los países comunistas y eran rechazados o habían hecho había alguna confesión de que no participaban de ese modelo político. Y entonces los recogían en este centro político, los formaban, los interrogaban para saber si era verdad. También los interrogaban para saber si eran espías, porque también tuvieron espías dentro, ¿eh? Y una vez formados, al principio se pensó que se podía quedar el centro político con las emisoras, pero la CIA dijo que no. ¿Y por qué tenía que estar la CIA? Porque la idea es de ellos. Ellos montaron un proyecto que se llamaba El Sinsonte en 1947, donde estaban tres personajes muy importantes, Kenen Wisner y Allen Foster Dulles, el hermano de John Foster Dulles, muy importantes. Y estos tres fueron los que dieron la idea. ¿De dónde la sacaron? La sacaron de la propaganda de la radio en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial la radio fue, a través de las emisoras de propaganda negra, fue un arma de guerra. Y ellos comprendieron eso y dijeron, tenemos que utilizar la radio. Pero claro, ustedes tienen que pensar contextualizándome en aquel periodo. La radio era como hoy el Internet, porque había o texto escrito o
radio. Era casi lo único, vaya.
Claro, por eso le digo, fue la edad de oro de la onda corta, fue esa. Y todos empezaron a montar radios, unos contra otros. Pero ellos lo hicieron muy bien, muy bien. La CIA se ocupaba de dos aspectos, especialmente, que era la guerra psicológica. O sea, la radio está para meter miedo, ¿eh? Y entonces eso lo hacía una división que tenía la CIA. Y además era pluridisciplinar, entraban periodistas, entraban psicólogos, sociólogos, o sea, muy complicado, muy bien preparado, ¿eh? Y utilizaba la propaganda gris, que es la propaganda que tiene parte de verdad y parte inventada, porque ellos también se basaban en dos principios. La mentira necesaria, o sea, había que mentir cuando se necesitase, y la negación que sea creíble. Negar casi todo lo que interese, o todo lo que interese hay que negarlo y que sea creíble.
Claro.
Entonces, no era nada improvisado, lo tenía muy bien montado. Y los dos principales eran Dana Durand, que era el responsable del proyecto, y Kurt Meyer, que fue el supervisor. Y ahí estuvieron hasta el año 71. ¿Por qué en el 71 se tienen que ir? Porque se descubre que son ellos los que está la CIA por detrás. El Congreso se hace cargo de los presupuestos.
Señora Cal, déjeme que ahonde un poquito más en lo que comentábamos sobre esta relación de la CIA con Franco. Se comenta que hubo esta buena sintonía porque Franco cedió los terrenos sin poner casi ninguna condición. Salvo que Franco pidió explícitamente que la CIA no interviniese en España y no desestabilizase el régimen, aun a sabiendas que la CIA no estaba especialmente satisfecha con un régimen como el que había aquí con Franco.
Bueno, vamos a ver. Usted me presenta a la CIA separada del poder político de Estados Unidos. No. La CIA la monta Truman y la defiende muchísimo Eisenhower, que Eisenhower era un propagandista nato. Entonces, son lo mismo, prácticamente están respaldados unos por el otro, por los otros, ¿eh?
Sí.
¿Y qué interesaba en España? Interesaba en España, a España le interesaba que la dictadura continuara, y a los Estados Unidos le interesaba firmar con España, porque España era, es todavía un país estratégico entre dos continentes y dos mares. Entonces, termina la guerra de España y ya viene alguien a España, ya lo explico en el libro, a ver si se necesita algo en España, pues para firmar un pequeño acuerdo, y a cambio de eso, pues cuando los Estados Unidos mandan dinero a un país, después eso consigo arrastra que hay espías que vienen a controlar en qué se gasta ese dinero que han prestado. Y ahí entran y ya no van a desaparecer, ya van a estar siempre. Pero mire, hay cosas muy curiosas. en ningún momento en los documentos, porque el decreto del 57, el año 57, tiene un anterior en el año 55, que es cuando solicitan ellos, cuando solicitan, y explica muy bien, o sea que hay que buscar también los documentos del año 1955, explican lo que quieren hacer, pero lo tienen muy bien todo calculado, y eso no lo anexan ahí. Entonces, ahí se ve que no hay ningún, entre ellos estaban hablando seriamente. Bueno, pues decía, no aparece nunca el dictador, nunca se firma con el dictador. Y hay otra cosa muy curiosa. En 1947, Franco aprueba él la ley de sucesión. La ley de sucesión dice que España va a ser una monarquía en el futuro. Eso les valió a ellos, y seguramente que estaban por detrás, para decir que firmaban siempre con el Reino de España.
Con el Reino de España, sí, eso lo leí.
Que firmaban con el Reino de España. Sin embargo, si firmaban con el Reino de España, ¿por qué Franco esperó a 1969 para decir quién iba a ser el descendiente? O sea, ¿quién va a ser? ¿Qué persona? Había una especie de lucha entre Juan Carlos y su padre, don Juan. Uh-huh. Y espera a finales del 69, bueno, a mediados del año 69 para decirlo.
¿Y usted por qué cree que tardó tanto Franco en comunicar sus intenciones?
Pues porque Franco siempre, al final, juega a un doble cara. O sea, siempre jugó así, lo que hice con Hitler. Bueno, pues no darse prisa. Esas son las dictaduras. No darse prisa. Vamos a ir despacio, a ver si vamos derrotando, que entre ellos mismos resuelvan y se enfrenten entre ellos, y vamos derrotando y los vamos dejando. Uh-huh. Y otra cosa, siempre se dijo que las radios eran con carácter cultural. Bueno, pues en el preámbulo del decreto se dice que es con fines políticos. Y cuando España ya... al final del franquismo, pues no es lo mismo ya la España de los años 78, 69, 70, 71, no es lo mismo que lo que había sido en el año 59, 55. Uh-huh. Entonces, ya empieza a poner condiciones, ya le parece que ya lleva muchos años, pues que ya lleva 12 años, pues que a lo mejor tienen que retirarse o lo que sea. Y le recuerda a Estados Unidos, y está en el libro también, le recuerda diciéndole, ¿saben ustedes qué valor político tiene para ustedes esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué valor político? Indudablemente que lo estaban apoyando.
Claro.
Pero bueno, no es al único, también a Salazar, porque en Salazar, en Portugal había otro centro emisor, en Gloria de Ribatejo.
Sí.
De Radio Free Europa, de Radio Europa Libre. Bueno, sí. Entonces ellos no tenían ningún problema con firmar con ningún dictador. Y además que lo ensalzaron, sí, incluso John Foster Dallas lo ensalzó cuando vino por Europa con Eisenhower. Lo ensalzó y periódicos ingleses dijeron que a qué venía eso, que eran muy amigos los ingleses de los americanos. Uh-huh. Pero sin embargo, claro, llamaba la atención, y la familia Buckles, que tenía en España bienes y eso, que eran extrema derecha, diríamos extrema derecha, pues también le escribe varios artículos a Franco.
Señora Cal, en algún artículo que he leído sobre este libro, dice usted que el libro está incompleto. La pregunta es obvia. ¿Habrá una continuación de la investigación sobre este tema?
Bueno, a ver, yo le voy a decir. Yo soy mayor ya. Entonces, a mí lo que me gusta, como con las tesis, usted sabe que si se aborda un tema importante y extenso, pues hay que dedicarle más investigación, pero la tesis hay que cerrarla. En algún momento hay que cerrarlo y publicarlo, para si lo quiere publicar usted mientras esté viva. Uh-huh. Entonces, esto sí, claro, hay que explicar otras cosas. Mire, yo me pregunto una cosa. Estamos en 1980 se hace una reunión en España de la Conferencia de Seguridad Europea en diciembre, y en febrero aquí hay un golpe de Estado, el 20F, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se explica eso? O sea, que están todos aquí en diciembre, están en España, en Madrid, y moviéndose a Barcelona alguno, ¿no? De los principales presidentes de los estados que vienen a colaborar en la conferencia. Y nadie sabe nada, nadie dice nada. Y dos meses después se produce un golpe de Estado. o sea, la connivencia con la CIA y con cuando el asesinato de Carrero Blanco estaba Kissinger en España. O sea, hay cosas que quedan. Después ahí también se muere en la emisora, pues murió un guardia de seguridad y se fue muy criticado. ¿Qué había pasado con ese chico de 20 años o 22 años? Y bueno, pues hay para todo. Eso habría que terminarlo. Alguien tendrá que retomar eso y explicarlo. Mire, las radios estaban muy unidas a los militares. Muy unidas. ¿Cuándo se hizo la base del Startit? Claro, era una base de comunicaciones. Bueno, pero llámelo usted como quiera, porque la CIA lo tapa todo, ¿eh? O sea, tampoco... Es muy difícil saber
hasta... Sí, pero la del Startit sí era una base estrictamente militar.
Bueno, pues esa
de hecho era de
casi
posicionamiento.
Al lado, casi al lado de Playa de Pals.
Sí, 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 por supuesto. Pero digo, de hecho, la base del Startit era una estación de estas de posicionamiento de barcos, estrictamente.
Sí,
¿no?
Sí,
no era un medio de comunicación al uso, vaya.
No, pero vamos a ver. En Alemania entonces había 81 bases militares. Pues entre Frankfurt y Múnich, que había tres emisoras ahí, pues había cinco o seis bases militares. Los militares estaban apoyando a las radios y las radios apoyaban a los militares. También en el libro, fíjese, yo encontré un documento que dice que si Alemania occidental, federal, uh-huh, expulsa las radios, que se irán los militares con ellos. Que entonces los militares también abandonarán. Eso lo dicen. Entonces, ahí ya ve usted la connivencia entre una cosa y la otra. ¿Qué se decía? Bueno, se decía cantidad de cosas, pero muy importante es que las antenas les daban posibilidad de comunicar mensajes encriptados, pero hasta 3.000 y pico de kilómetros de distancia. Uh-huh. O sea, que lo que les interesaba a los militares... Ellos tenían su propia radio, como lo tiene Rota ahora. Claro. Tienen todavía su propia radio, pero esas son radios como interiores, que no gozaban de antenas tan grandes. Uh-huh. Pues posiblemente ahí tiene, demuestre a alguien que agarre la documentación que pueda y que demuestre que efectivamente los militares pues utilizaban esas emisoras para hacer comunicación militar y para sus intereses.
Señora Kahl, ¿qué grado de colaboración ha encontrado en los agentes implicados en este tema sobre el terreno? O sea, en el mismo Ampurdá o en el mismo pueblo de Pals.
Bueno, vamos a ver, nosotros fuimos allí y la bibliotecaria de Pals nos dijo que no había nada, que lo único que había allí eran, vamos a ver, los proyectos arquitectónicos, pues para ver cómo se iba a levantar todo y tal. Uh-huh. Y yo, claro, eso no, yo no había empezado preocupada por eso, ¿no? Yo quería saber primero qué era la radio, entonces eso no me interesaba.
Claro.
Pero sin embargo tiene un compacto tremendo, tiene un archivo compacto metálico que se cierra por todos los lados, que nunca lo vi en ningún ayuntamiento, la uh-huh verdad. O sea, que allí parece como que guardaran las cosas importantes.
Yeah.
Pero después en la diputación me mandaron digitalizado unos documentos que los utilicé.
Uh-huh.
Porque
¿Qué contenían?
Contenían pues dos inmigrantes que entran por la frontera y buscan asilo y piden que quieren trabajar en Radio Europa Libre en Madrid. Y claro, le dicen que Radio Europa Libre no existe. Pero sí era verdad que en España recibían también a inmigrantes o exiliados o asilados por los españoles para sus emisiones que tenía La Voz de España. La Voz de España, que es actualmente Radio Exterior, bueno, uh-huh, actualmente ya hace años Radio Exterior, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces recibían estos señores, los preparaban, los interrogaban, los preparaban y después se quedaban en la emisora porque indudablemente la dicción de ellos y el acento era muy bueno y entonces lo que se trataba era de hacer creer que rusos hablan a rusos o que húngaros hablan a húngaros,
claro.
Y entonces estos valían estupendamente. Y uno de ellos era amigo de Lili Murati, la artista Lili Murati.
Uh-huh.
Y yo busco Lili Murati y encuentro en una página en húngaro, y claro, encontrar Lili Murati y lo mando a traducir, que fuera locutora en España de una radio. pues otro indicio para seguir por ahí.
Claro.
Y haciendo. Hay mucho todavía y es muy interesante y muy bonito. Lo estupendo es que los Estados Unidos están ya desclasificando eso. Están desclasificando esos archivos y algunos hay que pagar y comprar la documentación y en otros pues tiene acceso libre.
Señora Carlos. Sí. Digo, una última cuestión. Usted sabe que en esta emisora hace un par de años emitimos un programa especial 10 años después de la demolición de las antenas de Radio Liberty, y me consta que usted le comentó a uno de nuestros colaboradores que la entrevista que tuvimos con Ross Johnson, una de las personas implicadas con Radio Liberty, que estuvo bien, pero que eludió ciertas informaciones.
Pero es que de España no dice nada. Es que de España, vamos a ver, se montaron un cuentecito, que el primero, Michelson me parece que fue, pero que hay sobre España hay en total 5 páginas, no hay más, ¿eh? Entonces, el cuento es que el primero dijo que para entrar a la UNESCO se había pedido un favor al que luego sería Juan XXIII para que hablase con Sargeant. Sargeant era el representante de Estados Unidos en la UNESCO para que apoyaran la entrada, ¿no? Y Sargeant fue el presidente del comité del Ancon Lib, el comité de América por la liberación de los pueblos de Rusia, y aquí tenemos la dictadura. Bueno, pues este señor siempre contaba lo mismo, que él guardaba la tarjeta de agradecimiento de Franco y que entonces llegó el momento que utilizó esa tarjeta para pedirle el favor. Bueno, a mí eso me parece de niños, un juego de niños. No, había mucho más detrás. Y siempre los militares. Y siempre están los militares, almirantes, contraalmirantes, vicealmirantes, lo que sea, que vienen aquí, o generales. Entonces, eso es como una especie de tapadera. Pues no fue así. Y entonces yo también pongo en el libro pues los momentos en los que se quiere entrar en la UNESCO y Erice, que era el embajador, que cuenta cómo fue. Y hay varios que cuentan cómo hicieron. Y es distinto. O sea, España era muy interesante y para el control de, como dijimos antes, de los mares y de los continentes. Y firmaron antes lo de las bases. Haber firmado las bases en 1953, eso es confirmar a Franco por 10 años.
Claro.
Pero después, en el 57, se firma por 12 años más. Pues ya está. Pues ya está. Ahora, ¿a cambio qué? ¿Qué se le da? Pues eso es lo que había que saber. Primero, queda bien pagado si lo asegura. Si lo asegura y se queda ahí, ya está bien pagado. Y después, aparte, pues había una contribución anual porque se lo alquila. Porque es que hay cosas muy curiosas. Mire usted, dice en el artículo primero del decreto reservado que España acepta la donación de una emisora. Bueno, esto ya llama la atención. Bien, los Estados Unidos regalaron una emisora. ¿Por qué? Pues porque había una ley en la Dirección General de Radiodifusión, porque la emisora tendría que pertenecer a la Dirección General de Radiodifusión. Y había una ley que impedía que capital extranjero montase ningún medio de comunicación. Y segundo, el señor responsable que firmase eso tenía que ser nacido en España y además aceptar la doctrina de la dictadura, de la falange. Bueno, pues bueno, claro, eso, nada. Entonces, argucia, que claro. Esto está todo muy bien montado. La argucia es que se la regalamos, que nos la deje montar, bueno, pues, pero se necesita un dinero, luego empieza a venir dinero, pero ese mismo mes, además, salen 6 o 7 decretos para que, apoyándole mucho, para que no queden exentos de pagos fiscales en las fronteras y todas estas cosas. Entonces ya usted va uniendo una cosa con otra y va saliendo. Y quiero decir una cosa antes de terminar. La etapa de oro fue la etapa que estuvo Fraga. Cuando firmaron, España cambió rápidamente a los que eran falangistas. Entonces, Jesús Suevos, un gallego, también como Franco, otro gallego, y como Fraga, otro gallego, pues Jesús Suevos, el director general de Radiodifusión, desapareció en unos meses y metieron un personaje desconocido. Después cayó el ministro de Información y Turismo y ya entró Fraga en el 62 y va a estar hasta el 69. Pero curiosamente y con Fraga nunca aparece el director general de Radiodifusión. Es él.
Y
en las memorias deja indicios. He cenado con Sargeán. ¿Y quién sabe el que está leyendo que Holland Sargeán era el presidente del comité de Radio Libre?
Claro.
Entonces, se hace así, oculto. Y después hay personajes muy curiosos ahí también. Había la emisora, tenía un colaborador religioso, que era el padre Alexander, y tenía un capellán para la capilla que tenía dentro. Y el capellán era otro gallego, se llamaba Emilio Indé. Y yo le dedico una parte en el libro porque vaya qué hombre lo que hizo,
Sí, señora Cal, para no perdernos más con nombres y cargos y también porque sí, se nos está echando el tiempo encima, lo que vamos a hacer es invitar a nuestros oyentes a que descubran este libro, Radio Liberty, la CIA en la playa de Pals, que ha escrito nuestra invitada de hoy, Rosa Cal, a la que le agradecemos que haya pasado por nuestro programa. Señora Cal, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Que tenga suerte, buenos días. Y esperamos esta segunda entrega a ver si aparece algún día.
Vale, gracias.
Un saludo. Són 9:15 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
El programa segueix endavant, canviant de qüestió. En l'àmbit de la cultura, l'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu ha acumulat un total de 28.000 visitants, una mitjana de 300 persones al dia que han visitat l'exposició d'enguany. La mostra, Un món ideal, ha portat a l'Empordà diferents obres naturalistes, impressionistes i avantguardistes, David Parreño.
Segons l'espai Thyssen, són dades que confirmen la consolidació de les exhibicions temporals de l'entitat. Asseguren que tindrà continuïtat en el futur Museu Thyssen. La directora artística de l'espai Thyssen, Pilar Giró, explica que pretenen arribar a un públic heterogeni.
Una acceptació i uns comentaris super positius, tant per al que ha estat el públic familiar, el turístic, com l'escolar. Creiem que tenim un ventall molt ampli, no? També nacional, estranger.
La xifra de visitants també inclou les persones que hagin vist l'exposició d'escultures de Gerard Mas. L'entrada també permetia accedir al conjunt monumental del monestir. Pensant de cara al futur, un dels eixos del Museu Thyssen serà la vessant didàctica. El futur museu comptarà amb un centre d'art a les instal·lacions de l'antic cenobi.
I encara una altra qüestió abans dels esports. Al voltant de l'escola Badruna de Palamós ja estan en obres. Les tasques per retirar les antigues llums i permetre l'obertura per la canalització de les línies elèctriques s'han posat en marxa, Gerard.
Aquestes obres tenen un import de licitació de 55.000 euros i permetran la substitució dels vells fanals. Amb aquest canvi s'aconseguirà un estalvi anual de quasi 13.000 quilowatts i la factura de la llum serà 2.000 euros més barata. En total es canvien un total de 36 punts de llum per 37 noves lluminàries tipus LED. Les renovacions s'estan portant a terme als carrers de Xaloc, dels Pins, del Turó, de Carós i de Santa Joaquima de Badruna. També hi ha renovacions d'aparcament situat davant del cementiri de Palamós.
I a 9:45 de 9 del matí obrim la pàgina esportiva. Perquè venim d'un cap de setmana i, per tant, venim de resultats en diferents esports, en diferents àmbits aquí a la nostra comarca. Hi han hagut partits de futbol, de bàsquet i també d'hoquei. En futbol, el Palamós aconsegueix trencar la mala ratxa i surt del descens amb una meritòria i treballada victòria al Camp de l'Horta per 1-4 a Pedro Ruiz.
El conjunt dirigit per Vicenç Fernández s'ha carregat de moral i la tendència negativa dels darrers partits s'ha trencat. El Degà es va imposar amb solvència. Al cap de 10 minuts, Marc Bonaventura avançava els palamosins, però l'eufòria durava 2 minuts quan van empatar els barcelonins a muntant de Sergi Arranz. Al minut 22, Narcís Barrera anotava el segon dels groc i blaus. A la represa ha estat quan el Palamós ha sentenciat el maig, amb dos gols de Marc Medina al minut 70 i 74. Així doncs, l'equip empordanès se situa en 7a posició amb 8 punts. El diumenge, a les 12 del migdia, el Palamós buscarà la tercera victòria del curs al camp del Granollers.
I també en futbol, l'equip juvenil del Palamós és golejat pel Cornellà per 1-5 i suma 4 derrotes en 8 jornades.
L'equip entrenat per Pitu Batlle va perdre a casa contra el Cornellà per un ampli marcador. El rival va ser superior i va marxar al descans amb un 0-3 a favor. A la segona part, Busquets retallava distàncies pels palmosins al minut 51, però en els darrers 10 minuts el Cornellà va marcar dos gols més. Per tant, la Fundació Esportiva Palamós cau a la 8a posició amb 12 punts i aquest dissabte, a les 4 de la tarda, es veurà les cares amb el Badalona. Serà l'equip visitant.
I si en el món de l'hoquei la setmana passada us informàvem del debut històric del Palafrugell a l'hoquei Lliga, la màxima categoria de l'hoquei espanyol, a més, el debut va ser immillorable, ja que els blanc i negres van guanyar el partit. En aquesta ocasió, però, els palafrugellencs van perdre el camp del favorit, el Barça-Lassa, per 7-1.
Els blanquinegres van aconseguir un fet insòlit i és que van posar-se per davant el marcador amb un gol d'Aldric. Les constants embestides blaugranes van tenir finalment efecte i els culers van anotar 3 gols cap al final del primer quart. El potencial del rival de l'equip de Xavier García es va constatar quan, després del descans, van seguir ampliant el marge en 4 tants més, fins a arribar al 7-1. El corredor Mató Palafrugell tanca la segona jornada en 11a posició. Aquest dissabte, a les 8 del vespre, jugarà a casa contra un altre adversari complicat, el Liceo.
I en bàsquet, una vegada més, cara i creu, el Bisbal Bàsquet s'imposa a casa a l'Escolapi Sarrià per 81-72, però el Palamós segueix acumulant derrotes, aquesta vegada a casa en contra el filial del Salt per 70-77.
És la tercera victòria consecutiva dels bisbalencs i això els fa remuntar fins a la 5a posició de la taula. Pel que fa al Palamós, la 5a derrota en 5 jornades els situa 15ens, en penúltima posició. La setmana que ve, el dissabte 3:15, el Bisbal Bàsquet visitarà la pista del Sant Joanenc i el Palamós jugarà, també el dissabte, al pavelló de l'Arbúcies.
I canviem de disciplina esportiva. L'handbol Garbí femení que es va enfrontar amb les rivals de Banyoles en un derbi gironí, Pau Ponseti.
Les jugadores de Gerard Ventura i Jordi Fontanella no van aconseguir imposar-se davant d'un Banyoles dur en defensa i molt efectiu en atac. Des d'un bon principi, l'equip banyolí va saber aprofitar la defensa que va proposar l'equip palafrugellenc. Una defensa molt oberta i amb molts d'espais que va facilitar el xut des de 6 metres de l'equip rival. Tal com destaca l'entrenador del Garbí, una primera part que va suposar quasi bé la victòria assegurada del Banyoles des d'un bon inici.
La veritat és que el partit s'ha definit força en els primers 10 minuts, quart d'hora de joc. El Banyoles ha sortit amb moltes idees en atac i sobretot amb una defensa amb una 6-0 molt dura, que ha sigut molt difícil d'atacar. I nosaltres en defensa hem tingut molts errors, havíem plantejat una defensa més oberta per parar les seves primeres línies. Ha sigut molt difícil de defensar i amb atac tampoc hi ha hagut idees.
Després de la mitja part i amb un descans on l'equip local va tenir temps de corregir els errors comesos a la primera part, no van ser suficients per intentar aconseguir la victòria i per tant remuntar aquesta diferència de 5 gols amb la que havien marxat a la mitja part. Així doncs, el partit va acabar amb una derrota de l'equip local per una diferència de 3 gols i amb un marcador de 19-22. Per altra banda, l'equip d'Oriol Sierra es va imposar davant d'un Vilamajor que suposadament havia de ser un rival fort després d'estar jugant a temporada anterior a Lliga Catalana. Tot i així, l'equip sènior es va imposar durant tot el partit amb una defensa molt contundent i un atac molt eficaç que va suposar la victòria davant d'un Vilamajor encara tocat pel descens a Primera Catalana.
Gràcies, Pau Ponseti. I encara en l'àmbit general us expliquem sobre aquesta, una última hora, sobre aquesta onada d'incendis que afecta a Galícia i que arrasa més de 4.000 hectàrees i ja ha deixat 3 morts a Pontevedra. 17 focus encara es mantenen actius, però a Pontevedra encara queda fora de control, encara en queda un fora de control que ja ha devastat més de 1.500 hectàrees al Berejide.
La gravetat d'aquest panorama ha obligat a la Xunta de Galícia a activar el nivell 2 d'alerta en fins a 11 d'aquests focs, que suposen un risc per a la població. Respecte a la possible intencionalitat dels incendis, la Xunta ha remarcat que tots els focs tenen una clara intencionalitat i que no són fruit de la casualitat.
I obrim la pàgina cultural. Amb una agenda, comencem la d'aquesta setmana amb un repàs a les millors exposicions que podeu veure al Baix Empordà i comencem amb Glam and Click, que podreu veure fins al 22 d'octubre a les Escoles Velles de Begur, Pau.
Glam and Click recull les instantànies dels periodistes i fotògrafs de l'agència EFE de Notícies del pas de les estrelles més brillants del món pel litoral gironí, on podrem veure fotografies d'artistes com Diana Krall, Woody Allen, John Wayne, Elizabeth Taylor o Rock Hudson, entre molts d'altres. La fórmula per mesurar la fama dels seus protagonistes està a la consulta dels resultats que ofereix el cercador Google a internet quan s'introdueix el nom de cada celebritat. L'exposició és una invitació per conèixer el pas de referències mundials per la Costa Brava.
I el Castell de Benedormients de Castell d'Aro, Granero, presenta una exposició que fa un repàs a la seva obra des dels seus inicis i fins a l'actualitat.
Pell de pigments ens permet fer una lectura de la trajectòria de l'artista Gil Granero. L'obra de l'artista ha tingut sempre un fil conductor que ha anat lligant i mantenint amb elements recurrents d'una suite a l'altra. Les obres d'una interpretació matèrica clarament expressada relacionen temàtiques que inicia amb objectes sobre la taula, suite astral, infantes, cavalls, on incorpora l'element esfèric i ens du a retrobar-la amb l'última sèrie de treball on apareix la imatge de les cúpules com a element central del discurs. Fins al 29 d'octubre podreu visitar aquesta exposició.
I a Palafrugell, al Museu del Sur, una expo que mostra com era l'activitat de la Verema de fa més de 30 anys. L'exposició porta per títol La Verema dels 80, Pau.
La Verema dels 80 mostra els moviments migratoris per anar a fer la verema al sud de França, que a partir de la dècada dels 60 i fins als 90 del segle passat va ser una pràctica habitual per a milers de famílies senceres que hi anaven, especialment des d'Andalusia, Extremadura, Múrcia o País Valencià. Malgrat que les condicions eren precàries a diferència dels moviments actuals, eren emigrants que anaven amb papers, moltes vegades amb contracte de treball i viatge pagat. Ara, 30 anys més tard d'aquelles migracions massives, Jordi Mestre i Xavier Martí mostren tot el procés a través de fotografies.
I acabem a la Bisbal, on al Terracota Museu podeu veure fins al 5 de novembre una exposició de Tano Pisano.
Tano Pisano és un home d'afiliació empordanesa indiscutible. Ens ha fet regals tan impagables com el mural de la Pau de l'Església de Sant Martí de Palafrugell, el recull de receptes amb el recuit com a protagonista del llibre El recuit recuit, o l'escultura peix cedida al Museu de la Mediterrània de Torroella. Pisano usa la ceràmica de la mateixa forma que usa l'aquarela o el gravat. La seva fascinació per treballar amb els artesans és també culpable de la seva fascinació per la ceràmica. Li agrada dibuixar i la ceràmica no és altra cosa que una altra mena de dibuix. Una exposició que ens mostra l'art de Tano Pisano en les seves obres creades a través de la ceràmica.
Gràcies, Pau Ponseti. I tot això us ho hem explicat avui, que és dilluns 16 d'octubre, el mateix dia en què Rigoberta Menchú guanyava el Nobel de la Pau, Marc Clapés.
L'activista guatemalenca, membre del grup indígena Maya Quiché i ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO, va ser guardonada l'any 1992 pel seu treball per la justícia social i reconciliació etnocultural, basat en el respecte als drets dels indígenes, coincidint amb el 5è centenari de l'arribada de Colom a Amèrica. En la lectura del premi va reivindicar els drets històrics negats als pobles indígenes i va acusar la persecució soferta des de l'arribada dels europeus al continent americà, moment en què va concloure una civilització desenvolupada en tots els àmbits del coneixement. Així mateix va demanar respecte per la natura, justícia social al seu país i la igualtat per les dones.
I també un dia com avui, un 16 d'octubre, l'exdictador Augusto Pinochet va ser detingut per ordre del jutge Baltasar Garzón.
La detenció va produir-se el 1998 a Londres, on el xilè va viatjar amb un dels seus nets per fer-se una operació d'hèrnia discal. El 10 d'octubre, el jutge espanyol va dictar l'ordre de detenció des d'Espanya per la seva presumpta implicació en els delictes de genocidi, terrorisme internacional, tortures i desaparició de persones durant la dictadura de Xile. La detenció va tenir lloc durant la matinada per agents d'Escola Niart que van irrompre la clínica privada on Pinochet es trobava internat. Pinochet va comparèixer per primera vegada davant d'un tribunal britànic el dia 11 de desembre i l'any següent es va aprovar l'extradició a Espanya. L'any 2000 va ser alliberat declarant que no estava en condicions de ser jutjat a causa de la seva salut. Va morir el 2006 als 91 anys.
Aquesta estranya afició que té l'estat espanyol a protegir determinades dictadures. I també tal dia com avui, el 16 d'octubre, Creedence Clearwater Revival anunciaven la seva separació.
La Creedence va ser una banda americana considerada com una de les millors de la història del rock. Van tenir una acceptació mediàtica molt important entre finals dels 60 i principis dels 70. L'estil de la banda es movia des del rock, passant pel blues, gospel o country. Les sessions de gravació de Cosmo Factory van ser l'inici de les tensions entre els quatre membres del grup a causa de les intenses gires i el calendari de les gravacions que s'interposava entre els concerts. Un dels punts més conflictius del grup seria algunes decisions que va prendre John Fogerty com a mànager empresarial, que va deixar els altres membres del grup en problemes legals per recuperar els seus ingressos. El darrer disc va ser Merdy Grass, que va arribar a la 12a posició als Estats Units. Tot i les males relacions entre els membres del grup, es va iniciar una nova gira i 6 mesos després, l'any 1972, s'anunciava la separació i dissolució de la banda.
Doncs avui acabarem el programa al so de la Creedence Clearwater Revival, un programa en el que us hem explicat moltes coses, un programa en el que us hem explicat moltes notícies que podeu trobar recollides al nostre web i un programa en el que també hem parlat amb Rosa Cal, la catedràtica de la Universitat Complutense de Madrid, que ha explicat aquesta emissora com la CIA va fer servir la propaganda de Radio Liberty per influir ideològicament, Dani.
Assegura que ha trobat problemes a Espanya per investigar. Diu que el tema encara és secret i es pregunta com pot ser que encara no es pugui accedir a molts arxius. També ha explicat que la CIA s'ocupava de la guerra psicològica on hi participaven periodistes i psicòlegs, perquè la mentida, segons ells, era necessària.
En 1980 se hace una reunión en España de la conferencia de seguridad.